Benvinguts a Més al dia, el podcast setmanal del dia Terres de l'Ebre que us facilita estar informats de tot el que ha passat al territori durant la setmana en poc més de 20 minuts. Comencem. A nivell informatiu, les emissores que conformen el dia Terres de l'Ebre ens destaquen les següents notícies de la setmana.
Doncs bé, des de la Plana Ràdio, sense dubte, la notícia de la setmana i una notícia històrica per al municipi de Santa Bàrbara és que Lluís Gimeno Veguer pren possessió com a nou alcalde del poble i aposta per una política inclusiva i de proximitat. Era escollit el passat dimarts, dia 17 de juny, com a nou alcalde de Santa Bàrbara en un ple extraordinari marcat pel relleu pactat ja entre Junts i Esquerra. Assoleix el càrrec amb una clara aposta per una política de proximitat inclusiva i participativa. El seu nomenament rebia també el suport de Junts, Esquerra i Santa Bàrbara Avança Unida, mentre que els socialistes i per Santa Bàrbara s'abstenien. Durant el ple, l'alcalde sortint i també diversos regidors feien balanç de la feina feta i dels reptes que afronta el municipi. Gimeno destacava que vol governar escoltant la ciutadania i comprometent-se amb els drets socials, la igualtat i la justícia. L'escoltem.
Governarem amb una mirada feminista, inclusiva, justa i valenta, amb el convenciment de que la política de proximitat ha de servir per millorar la vida de les persones, que la diversitat, lluny de ser un problema, és la nostra gran fortalesa. Volem un poble on ningú es senti foraster, on cada persona, vingui d'on vingui, pugui dir amb orgull, soc planer. Per això no tolerarem ni discursos d'odi ni retrocessos en drets.
Aquest ple suposa el primer canvi de signe polític des de la restauració de la democràcia, considerant-se com un fet històric també al nostre poble. D'altra banda, des de Santa Bàrbara, també aquesta setmana us hem explicat que hem participat amb la formació sobre l'ús de la xarxa de radiocomunicacions d'emergència Rescat, organitzada per Protecció Civil de la Generalitat per als municipis del Montsià i del Baix Ebre, que no disposen de policia local. D'altra banda, en clau ja més cultural i esportiva, hem de recordar que Santa Bàrbara va acollir el passat cap de setmana el campionat de twirling de Catalunya, amb un cap de setmana ple d'emoció i de resultats importants per al Club Planer. Un campionat que va comptar amb la participació de clubs d'arreu de Catalunya, Benavent del Segrià, Gimnàstic de Vidreres, Gornal, l'Ametlla de Mar, La Torreta, Massaners, Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Valls, Vilobí i també el de Santa Bàrbara. I el nostre poble segueix en les jornades esportives i segueixen precisament amb activitats com els escacs. El dissabte 21 i 28 de juny i el 5 de juliol es disputaran tornejos diversos a l'Hotel d'Entitats i la gimnàstica rítmica també torna al nostre poble amb una exhibició plena de sorpreses. Serà aquest proper diumenge a les 11 del matí a la pista poliesportiva de Santa Bàrbara, que s'acollirà la primera exhibició de gimnàstica rítmica organitzada pel Club Esportiu La Plana, una proposta impulsada per Marité Queralt per ampliar les extraescolars del poble.
Esta setmana des de Ràdio Tortosa hem informat que els bombers esperen una campanya forestal d'estiu clàssica a les Terres de l'Ebre després de 3 anys de sequera dura. Les pluges recents, però, han ajudat a millorar l'escenari i també han fet créixer el combustible herbaci que pot encendre's fàcilment. Així ho detallava el cap dels bombers a les Terres de l'Ebre, Carles Espósito.
Preveiem que aquest elevat contingut de càrrega de combustible amb el combustible fi ens complicarà l'inici de la campanya d'incendis, com s'està veient aquests dies. Arreu de Catalunya s'ha incrementat notablement el nivell d'activitat perquè el combustible aquest fi està tan disponible, qualsevol espurna li és suficient per iniciar l'incendi. La diferència és que quan arriba a la zona arbrada, com que encara està bastant verd, doncs l'incendis no propaga.
També ens hem fet ressò de les primeres jornades internacionals de ciutats i llocs fortificats hispànics celebrades aquesta setmana a Tortosa. D'aquí n'han de sortir un full de ruta per consolidar la candidatura conjunta a Patrimoni Mundial de la UNESCO, que integren Tortosa, Palma, Cartagena, Eivissa, Maó, Es Castell i Melilla. També s'ha acordat en aquestes jornades crear una associació per impulsar aquesta candidatura. L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha destacat el pas endavant per donar força a aquest projecte.
Una associació internacional on ja de manera clara s'analitzaran els diferents tipus d'estatuts que poden conformar aquesta associació, pues se cree, no, l'òrgan jurídic per a que se pugui gestionar la presentació d'esta candidatura i la gestió, no, del patrimoni, si finalment podem aconseguir, que estic convençut, ser reconeguts. I per tant també és un pas més, no, la decisió de prendre la presa de decisió per a crear aquesta associació.
I també us hem explicat aquesta setmana que Càritas Diocesana de Tortosa ha destinat més de 2 milions d'euros al 2024 per ajudar persones vulnerables. Han atès més de 8.000 persones, un 14% més que ara fa 5 anys, i han apostat especialment per les ajudes directes per tal de dignificar i donar autonomia als usuaris. Ho ha explicat Agustí Adell, que és el secretari general de Càritas Diocesana.
Estem intentant anar cap a transformar la nostra acció, cap a ser menys assistencialistes i anar a apostar per les ajudes econòmiques i l'acompanyament a les persones per a fer plans de treball i que les persones puguen tirar endavant, diguéssim, per elles mateixes sense tindre que recorrir tant de forma a temes assistencials.
I des de Ràdio Tortosa esta setmana també ens hem fet ressò de l'èxit de participació en la caminada solidària per Gaza organitzada pel col·lectiu Terres de l'Ebre en Palestina, on unes 150 persones recorrien diumenge el GR-99 entre el pont penjant d'Amposta i el pont Roig de Tortosa per reclamar que Israel aturi el genocidi al poble palestí.
Naufragi del bergantí Soberano l'any 1915, la gesta dels pescadors caleros que van participar en el rescat dels supervivents i la curta vida d'Antonio Escudero, un mariner en pràctiques de 17 anys, alumne de l'Escola Nàutica de Màlaga, les restes del qual reposen en el cementiri municipal de l'Ametlla de Mar, són presents entre les moltes històries exposades a l'aula de nàutica de l'Institut d'Història de Màlaga mitjançant un panell explicatiu. Víctor Heredia és professor de la Universitat de Màlaga.
Bueno, la figura de Antonio Escudero Pérez, este joven que murió en aquel naufragio y que, aunque, bueno, él pues era un completo desconocido. Ya conocimos aquí en Málaga por su historia esa parte del viaje que nunca pudo llegar a completar, ¿no? Él falleció cuando apenas lo había comenzado, pero bueno.
Els visitants de les fortificacions, nom popular amb el qual es coneix a l'Ametlla de Mar el búnquer d'artilleria de costa de la Guerra Civil, podran gaudir aquest any de millores que ajudaran a entendre el paper d'aquesta construcció militar. S'instal·laran nous panells i nous objectes d'atrezzo. Així ho explica Dani Boquera, tècnic de la Regidoria de Cultura.
Però sí que posarem uns plafons a la part interior, però bé. I acompanyat també de l'explicació del dia, que en aquest cas soc jo, més fitxes complementàries i també material d'atrezzo, que no vull desvelar perquè la gent que tingui interès que vingui a fer la visita.
Tot i que amb un recorregut molt més reduït que ara fa uns anys, l'Ametlla de Mar celebrarà diumenge dia 22 de juny el Corpus Christi, engalanant els seus carrers amb catifes ornamentals que donaran molt colorit a la festa. En els darrers anys, però, s'ha perdut una part important de la col·laboració veïnal i no s'ha fet un relleu generacional dels catifaires. Damià Llaó és gerent de l'àrea municipal de turisme.
Va haver uns anys que les catifes eren de flors, que la gent anava al camp, bueno, hi havia molta gent implicada, i doncs, els anys han anat passant, no ha hagut un relleu generacional. Molta de la gent, dels homes i dones que van començar, doncs, lamentablement, o ja no estan entre nosaltres, o les seves condicions, degut a l'edat, no són les idònies per a tallar, tot, per a tallar, perquè moltes dones estaven hores i hores i dies tallant matera. Els homes amb les motets anaven a buscar plantes, després, aquella nit, a tallar clavells. Clar, allò va ser una posada molt gran, i ara, a poc, doncs, bueno, doncs ja la gent ha pogut comprovar que l'any passat ja es va reduir molt els carrers.
Esta setmana a Ràdio Joventut hem conegut que les barques d'arrossegament de les Terres de l'Ebre afronten un futur incert a causa de la limitació de dies de pesca establerta per la normativa europea, que permet entre 120 i 130 jornades anuals. A la Ràpita, la confraria de pescadors alerta que podrien esgotar els dies disponibles al setembre, després del període de veda previst per a l'estiu. Tot i que les embarcacions han adaptat les xarxes a les noves exigències i el volum global de captures i preus es manté estable, el sector demana una gestió més àgil i previsible per evitar noves aturades. Joan Balaguer és el secretari de la Confraria de Pescadors, Verge del Carme de la Ràpita.
Ara mateix hi ha embarcacions nostres que afrontem ara la veda de juliol a l'agost, però a mitjan setembre poden hi haver embarcacions que es queden sense les jornades assignades. Llavors, fins a l'octubre no no s'activa el mecanisme d'optimització, que és quan podran repartir les jornades sobrants de l'estat espanyol entre les embarcacions de pesca, i bueno, nosaltres som optimistes i creiem que hi haurà dies per a tot, però aquest impàs entre que s'acaben les jornades i s'activa el mecanisme d'optimització és el que ens fa preocupar una mica. En primer lloc hi ha la part social, no? El pescador ja va tenint sí, les ajudes per a paralització temporal, però també hi ha molta gent que no les agafa i agafa l'atur, o sigui, hi hauria un problema d'economia, les empreses no tindrien ingressos, si no vas a pescar no hi ha ingrés, llavors també per a la cofradia que no hi haurien els ingressos suficients per a poder mantenir l'activitat.
A Ràdio Joventut hem conegut que Tarraco Yacht ha presentat a la Marina de la Ràpita el Hop Yacht, el primer vaixell charter ecològic disponible per comprar o llogar a l'estat espanyol. Es tracta d'un catamarà compacte pensat per a parelles i navegants poc experimentats, equipat amb panels solars, amb motor elèctric i una vela, ideal per a la navegació tranquil·la a la Badia dels Alfacs. En 9 metres d'eslora destaca per la seva estabilitat, confort i silenci, i incorpora comoditats com un llit gran i espais amplis adaptats. El projecte aposta per un model de turisme nàutic sostenible i accessible, situa la Ràpita com a referent en embarcacions respectuoses en el medi ambient. Pierre Bonel és soci de Tarraco Yacht.
Una novetat a l'estat espanyol i també a nivell de disseny bastant novedós a nivell de nàutica. És un petit catamarà per parelles, ecològic, amb panels solars, motor elèctric i una sola vela. I hem cregut i creiem juntament amb els constructors que estan aquí amb nosaltres que és ideal per als alfacs i per fer sortides aquí i gaudir d'aquest paratge meravellós que tenim aquí a la Ràpita.
Comencem el resum a l'actualitat de la capital del Montsià d'Amposta aquesta setmana, que evidentment va començar amb la presentació de les inversions en turisme sostenible, energies verdes i educació, que han centrat el balanç del Pla d'Acció Municipal en els primers 2 anys de mandat d'Esquerra Republicana, amb Adam Tomàs al front. L'alcalde ha assenyalat que de les 150 mesures a data de juny del 2025 ja se n'han complert 65. Això assegura que representa un compliment del Pla d'Acció Municipal de més del 45%, una xifra que puja assegura fins al 55% en els propers mesos, ja que en actuacions que es duran a terme molt aviat. D'altra banda, també l'Ajuntament d'Amposta vol impulsar el comerç. És per això que ha subvencionat els comerços de la ciutat en 58.000 euros per tal de que realitzen diferents millores, iniciatives d'eficiència energètica, sistemes de gestió de residus, també millora de la imatge del local i dels aparadors, o accions destinades a garantir la seguretat. De fet, els comerços han invertit en aquestes línies més de 190.000 euros. En parlem també de la rehabilitació de les cases del castell, que ha revelat la importància d'aquesta fortalesa de la capital del Montsià en l'època de l'Orde de Sant Joan de Jerusalem, però també anterior, perquè parla de l'època andalusí i fins i tot de l'època íbera, unes restes que faran que l'obra es retardi i que volen deixar-les a vistes per tal de que siguin visibles i visitables. Per tant, una bona notícia pel que fa a la recuperació de patrimoni a la ciutat d'Amposta, segons que explicava l'alcalde de la ciutat.
Bueno, com ja sabeu, estem en el procés de recuperació de les cases del castell, un projecte que per a l'equip de govern a l'Ajuntament d'Amposta és prioritari en fons europeus i que ja sabíem que comportaria una part de recuperació de la història de la nostra ciutat.
Les obres de rehabilitació tenen un cost, com dèiem, de 950.000 euros i recordem que aquest cap de setmana es comencen ja els actes de celebració del 875è aniversari de la donació del castell d'Amposta a l'Orde de Sant Joan de l'Hospital per part de Ramon Berenguer IV. També aquesta setmana a l'Oficina de Turisme d'Amposta s'ha presentat el curtmetratge Un viatge gastronòmic, un curt de la productora ampostena Moule, que ha fet amb personal d'Amposta i de les Terres de l'Ebre que promociona el Delta de l'Ebre com a destinació de turisme gastronòmic. També en recordem que el Museu de les Terres de l'Ebre ha començat una exposició anomenada Rewilding Perifèric, la natura que resisteix, amb una conferència que porta per títol d'abocador a corredor verd, a càrrec de Ferran Latre de l'associació Aula i Natura. També ens fem esment de la presentació del llibre Esport per a tothom, que aquest passat cap de setmana va fer el polític Raül Romeva a la ciutat d'Amposta.
Esta setmana us hem explicat que la Ribera d'Ebre i la Terra Alta guanyen tímidament competitivitat durant el darrer any, mentre que la majoria de comarques catalanes s'estanquen. Segons l'índex que realitza la Federació Empresarial Gran Penedès, a diferència dels darrers anys, la majoria de comarques de Catalunya van perdre competitivitat l'any passat respecte a l'anterior i només 7 d'elles en van guanyar, entre elles la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, que malgrat esta lleugera avançada, les dues comarques continuen a la cua del rànquing general en el lloc 41 i 42 d'un total de 43. L'informe detecta un desequilibri territorial molt gran amb el barcelonès dominant en pràcticament tots els àmbits que consolida les desigualtats entre comarques i es fan necessàries polítiques de reequilibri territorial, com ha explicat el redactor del projecte, David Moreno.
I es consoliden aquestes febleses en la part baixa del rànquing, tot i que puguin haver millores puntuals. I el que veiem és aquest estancament en la mobilitat territorial, el que fa la competitivitat, no? I, per tant, aquesta consolidació o reforç, de fet, de les desigualtats existents a Catalunya, no? I això situa és la necessitat de fer polítiques de reequilibri i d'oportunitats.
Com a contrapunt a esta primera notícia, també us destaquem que el Ministeri per a la Transició Ecològica ha destinat gairebé 243 milions al projecte d'hidrogen verd Ascó i la Pobla de Mafumet. El projecte riberenc, compartit amb els municipis aragonesos de Casp i Favara, preveu desenvolupar 3 instal·lacions de producció d'hidrogen renovable i la construcció d'una planta de generació també renovable. La inversió total serà d'uns 303 milions d'euros i en fase d'execució es crearan 485 llocs de treball directes al projecte d'Ascó. Des del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre celebren este projecte i sobretot els llocs de treball que suposa, com ha manifestat Carlos Trinxant, conseller comarcal d'Empresa i Treball.
El que ens il·lusiona molt és la creació de llocs de treball. Estem parlant de quasi uns 500 llocs de treball que, juntament amb les altres inversions que estem treballant a altres a diferents localitats aquí de la comarca, tirem en una bona posició a l'hora de quan s'executi el tancament nuclear. Estem parlant que volem crear uns 2.000 llocs de treball qualificats i això és important. Esta planta d'hidrogen verd s'hi suma, però és veritat que al territori s'estan parlant d'altres implantacions en implantació de llocs de treball també considerables. A poc a poc tot això s'ha d'anar materialitzant i estic segur que abans d'acabar aquest any 25 tindrem bones notícies per al nostre territori.
I des de Delta.cat destacàvem que Camarles licita les obres per a la implantació de les línies d'infantil al CER Mestral, una obra que ha d'estar acabada abans de l'inici del curs escolar, en concret a finals d'agost, com marca el Departament d'Educació. Ho explica Laia Bertomeu, regidora d'Ensenyament de Camarles.
Per al 20 d'agost hauria d'estar l'obra finalitzada, és el que ens demana el departament. Sobretot interessantíssim, empreses que se puguin comprometre i que puguin fer-ho dins d'este temps una mica rècord.
També recordem que Beats és el nom del nou projecte de l'artista Cristina Jobs que es presenta aquest divendres a Deltart. Escultures de cors hiperrealistes on cadascun mostra una emoció diferent i en les quals han col·laborat joves d'Amposta atesos per l'equip d'atenció en situació de vulnerabilitat. Escoltem a l'artista.
Jo projectava cors, que cada cor simbolitzés una emoció real que tothom ha viscut, però me faltava com algun punt, algo que connectés molt l'exposició i que li donés un sentit al projecte.
I acabem amb que l'Ampolla donava el tret de sortida a les festes majors de Sant Joan 2025 amb el pregó celebrat dissabte a l'Ajuntament a càrrec de la doctora i exregidora Gemma Cavaller.
Les festes de Sant Joan són casa, són retrobaments amb amics i família, són caliu, són alegria. Les festes no només són les activitats culturals, religioses i tradicionals, sinó que també són dies per parar, reflexionar i recordar d'on venim.
Del més destacat a nivell informatiu, marxem ara a l'espai de l'entrevista. En aquesta setmana, l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ens acompanyava per fer balanç dels 10 anys de mandat, explicant que Deltebre ha canviat molt i destacant el canvi de mentalitat, ja que s'ha passat de la resignació a la il·lusió.
Pues Deltebre crec que ha canviat en moltes coses, no? Podem parlar a nivell d'infraestructures, podem parlar a nivell d'equipaments, podem parlar a nivell de serveis, podem parlar a nivell d'ajudes que eren inexistents, podem parlar a nivell de gestió interna, podem parlar de moltes, moltes coses que hauríem d'estar hores, no?, parlant, perquè hi ha molt, el mapa de transformació és molt, molt, molt ampli, no? I hem actuat en diferents àmbits. Però si una cosa m'agradaria també destacar, no? Pues del canvi d'estos anys, també és un canvi de mentalitat, no? Un canvi, jo recordo que quan els anys previs a assumir l'alcaldia, pues moltíssima gent pues, ve una sensació de resignació, no? Aquella sensació que traslladaven i que era, pues, bueno, nosaltres tenim el que tenim, és molt complicat tot, aquí no es pot fer res, aquí... no? Bueno, sí, ves, sí, sí. Pues, que la gent no tenia aquest punt d'il·lusió, no? I que se conformaven en el que hi havia, no? A nivell de serveis i a nivell de tot plegat. I les coses pues, s'han fet com s'han fet i, per tant, pues, estem aquí, no? I era una sensació, i tu dius, bueno, jo en aquell moment pues, tenia 20 i pico d'anys, no? I tenia moltes ganes de fer coses i jo pensava, pues, com pot ser que la gent no els pogués il·lusionar aquesta resignació? I de veritat que, no? Pues que este canvi de mentalitat és que pues, acaba passant d'esta resignació que caracteritzava la idiosincràsia de la gent de la ciutadania de Deltebre i passa a molta il·lusió.
I més al dia al CE, un resum setmanal del més destacat del dia Terres de l'Ebre. Ja sabeu que segueix el seu format, així que no ens podem oblidar de la secció de Poble en Poble. En aquesta setmana vam parlar del relleu d'alcaldia amb una entrevista especial a l'alcalde entrant i l'alcalde sortint de Santa Bàrbara, Lluís Gimeno i Antonio Ollés. Durant la conversa, Ollés va destacar les dificultats a les que s'ha tingut que afrontar i Gimeno valorava el treball conjunt que durant aquests dos anys han tingut.
Jo voldria ser una mica més crític en la valoració. Ja no m'allargaré més enrere, estos dos últims anys, pues bueno, no tot és perfecte. Per exemple, coses a destacar que no han anat bé i que és tant de bo no tornen a produir-se, aquí al poble van tindre una barrancada important. Sí que no depèn dels humans, això, no? Però va ser un aspecte bastant negatiu del govern perquè ens ha obligat a dedicar un munt de temps, un munt de recursos, un munt d'hores, un munt d'esforç a poder recuperar-nos, a poder reparar tot allò que l'aigua se va endur, no? Tot el mal que va fer. Per sort, les coses s'han fet ben fetes i hem pogut recuperar pues, bueno, molta part del finançament que feia falta per a fer front a aquestes obres, pues, no s'arribarà d'administracions superiors, que això és molt, molt possible. Després tenim el tema, pues, bueno, l'has mencionat abans, el tema dels problemes mediambientals, que també és mala sort que al nostre poble, que avui per avui no tenim cap planta ni de biogàs, ni de compostatge, ni parcs solars, ni parcs eòlics, ni cap nuclear, ni cap abocador, no tenim res, però malauradament ens toca pues, donar explicacions de tot el que hi ha al nostre voltant.
La valoració d'aquests dos anys, jo més bé no aniria amb una valoració tècnica, no sé, amb una valoració tècnica de dir s'ha fet això, altre, sinó que bueno, això és evident, la població gaudix d'aquestes millores tècniques, també ha observat els defectes que puguin hi haure, això és així, però el que sí que posaria en valor, i vull ficar un valor, és el treball conjunt, i que, bueno, que ha sigut un treball que penso que Antonio, no sé, ell des de en campanya electoral se sentia molt còmodo en majoria absoluta. Jo no podia definir si em podia sentir còmodo en coalició o en majoria absoluta, perquè per mi era totalment nou, però crec que després de dos anys, crec que la comoditat que hem treballat tots no pot ser molt diferent de quan se treballa amb majoria absoluta.
I també aquesta setmana a la secció de Poble en Poble, des de Ràdio Tortosa, hem conegut la problemàtica que denuncien des de la protectora Progat en relació a l'abandonament d'animals a les colònies que gestionen a diferents punts de la ciutat. La presidenta de l'entitat Dora Caçador explica quins greuges provoca i reclama l'ajut de les administracions.
El fet d'abandonar els gats, a part de la problemàtica, la crueltat i el que és el sofriment d'aquests animals abandonats, és tot el nostre projecte que perilla, perquè nosaltres ja tenim aquella colònia controlada mitjançant el projecte CER, la captura, esterilització i retorn, i contínuament no paren d'aparèixer gats allà, que hem de tornar a començar a capturar-los perquè no, clar, el CER és per a que hi hagi un control poblacional, no? I si no castres els gats 90% per lo menos, pues allà ho torna a començar i es torna a poblar. Llavors és una problemàtica tant humana com econòmica, perquè evidentment això té un cost, i estem parlant de moltes colònies, no d'una o dos. Per tant, quan comença l'època d'abandonaments a diverses de les colònies, pues, bueno, nosaltres ens saturem moltíssim en tots els sentits.
Clar, perquè hi pot haver gent que pugui pensar, ostres, he tingut una camada de gatets, però no els puc cuidar, no els puc donar a amics, familiars, etc, etc, i evidentment abandonar-los, no s'han d'abandonar, però millor que deixar-los a un contenidor. Estic pensant que molta gent pot tenir aquest pensament, els anem a deixar a una colònia perquè allà, doncs, com a mínim algú els alimentarà, no? Quin impacte té aquest abandonament concret d'animals, en aquest cas gats, a les colònies?
L'impacte és molt gran perquè els gats són territorials, molts d'estos gats que ja estan a les colònies, pues lo que fan és confrontar-se amb els nouvinguts, alguns d'estos gats abandonats acaben atropellats perquè marxen, fugen, no es queden allí, no tots se queden en realitat. I els que es queden, pues nosaltres o bé tenim que fer campanyes d'adopció, cases d'acollida, si es queden allí perquè no tenim altra opció, pues esterilització. També dir des d'aquí que l'alimentació la paguem tots els voluntaris de la nostra butxaca, perquè els diners que tenim actualment de la institució pública no arriben per a tot. Les despeses veterinàries són astronòmiques cada mes, no és només l'esterilització, vacuna i desparasitació, que és lo CER, sinó que són animals que estan malalts, ingressos, medicaments, proves, etc. Llavors, clar, no arribem a poder pagar l'alimentació, i la paga tothom de la seva butxaca. Llavors la gent que abandona, pues tot això és una despesa afegida a la butxaca de l'alimentadora, que és una persona que és voluntària.
I seguint amb el nostre recorregut setmanal, arribem a la tertúlia dels dijous, en el que aquesta setmana hem estrenat espai que conviurà amb la tertúlia i que porta per títol Parlem d'actualitat. En aquesta ocasió, amb Miquel Franc, tertúlia del dia.
Dir-te que aquest divendres passat vam tindre, davant de la situació de que vam estar parlant a l'Ajuntament per demanar, en fi, a tots els grups que estan allí presents, els portaveus, els vam dir que havíem de tirar el projecte este, agafar-lo amb més força si cap, perquè clar, és més complicat, i el vam demanar, bueno, que es pronunciessin i que fessin. Davant del silenci d'entrada, evidentment, doncs, bueno, vaig demanar de trobar-me amb el delegat del govern per parlar d'aquests temes, de demanar l'ajuda, i que, bueno, ell com a responsable dels diferents directors, tant territorial com de salut, inclús la força que pot fer de cara a l'Ajuntament tal, doncs vam demanar l'ajuda, vam parlar amb ell, i t'he de dir que ell, bueno, és un home que en principi té moltes ganes. Ell mateix ja em va dir que el tema del nou hospital és un compromís del govern, i en aquest cas ell s'implicaria personalment, i, bueno, i que el missatge és que ens en sortirem. Per desgràcia, tot això sempre m'ho han dit tots, però bueno, d'entrada t'he de dir que és, bueno, que ens reforça en el mal sentit que, bueno, que com a mínim comptem en que hi ha persones que demostren que tenen ganes, i de fet ara ell prepararà una proposta de reunir els directors i poder parlar amb nosaltres també, i a la vegada també ja li vam demanar que cridés ja com posés la segona taula sobre salut que vam crear la primera en el govern anterior.
Amb redacció oberta dels divendres hem parlat, com no, de les activitats del cap de setmana, de cinema, de sèries i de música, amb Aleida Baz, Yasmina Belaini i Víctor Montecino Valls.
Arranca un cap de setmana ple de música, tradició i activitats. Este dissabte, a partir de les 10 del matí, a la plaça Mossèn Gabriel Zapater de Deltebre, se celebra la segona fira del vinil, en la que podreu gaudir del mercat de vinils, DJ sets i mercadet vintage. L'entrada és lliure i gratuïta. I al Casal Tortosí es farà la segona edició del Bureu, amb tallers gratuïts, sopar de pa i porta i cant improvisat amb diverses rondalles. Hi ha diversos espais de l'Ametlla de Mar. Este diumenge lluiran la 39a edició de l'Escatí catifes de Corpus. Durant tot el dia es podrà visitar les tradicionals catifes florals que acabaran a les 7 de la tarda amb la processó de Corpus. I com sempre, la Revetlla de Sant Joan arriba carregada de propostes que comencen este cap de setmana a molts municipis de les Terres de l'Ebre. Un any més s'organitzen activitats per a tots els públics per gaudir de la festa.
Com a tema musical d'aquesta setmana no parlarem d'un grup o d'un cantant, parlarem de diverses propostes musicals que es podran veure aquest cap de setmana per diversos punts del territori. Per exemple, Flix, en diversos espais del municipi, celebra aquest dissabte 21 de juny el Flixtival, on actuaran Fanboys i Escatarella, entre d'altres. També podríem comentar el segon boreo al Casal Tortosí, on també hi haurà molta música i, a més, del territori de folklore. Però ens quedarem per Aldover, perquè del 20 al 22 de juny acull el Somriu Fest, on podem trobar DJs, però també a Ginestà i Pepet i Marieta, i precisament d'ells anem a escoltar un fragment d'una de les seves últimes creacions, que es diu Germà.
Portem junts tota una vida, junts mos han fet lo que som. Hem corregut mil camins plens de roses i espins entre el cel i l'asfalt. Vull tot lo que hem compartit, ho portaré dins per sempre. No hi ha un sol dia.
I així arribem al final de l'edició d'aquest mes al dia. Esperem us agrade i que també us resulte útil. Gràcies per seguir-nos. No us perdeu el nostre pròxim episodi amb més notícies i actualitat de les Terres de l'Ebre. I com no, passeu molt bon cap de setmana.